Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 28 de gener de 2013. Algunes forces polítiques catalanes demanaven ahir un pacte contra la corrupció, i és que avui, amb la declaració davant de l'Audiència Nacional dels detinguts per la Guàrdia Civil a Lloret de Mar, en relació sobre els presumptes tractes de favor a la màfia russa des d'algunes institucions de la ciutat, tenim un nou cas que se suma als altres que hem conegut en els últims anys. Des del 2009, Catalunya ha conegut, per exemple, el cas Gisa, de presumpta adjudicació irregular d'una obra pública, i el cas de les ITBs, també els coneguts cas Pretòria i, en l'àmbit estatal, el cas Gürtel i el cas Campió, entre d'altres. Són massa exemples de perversió en la classe política i són exemples també que distancien els ciutadans dels nostres dirigents públics. Lamentable, però cert. Cal fer alguna cosa, no sabem què, però els polítics sembla que de moment no han posat fil a l'agulla. Esperem, si aquests pactes a Catalunya almenys funcionen, que finalment es tiri endavant alguna proposta concreta que sigui eficaç. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest últim dilluns de gener, festa de Sant Tomàs d'Aquino, comencem el programa resumint l'actualitat de les últimes hores. Avui declaren a l'Audiència Nacional els detinguts per la Guàrdia Civil a Lloret de Mar en relació amb els presumptes tractes de favor a la màfia russa des d'algunes institucions de la ciutat en els temps en què l'actual diputat de Convergència i Unió, Xavier Crespo, n'era l'alcalde.
Crespo no està imputat, però ahir diumenge es va defensar dels que el vinculen amb aquesta trama. L'exalcalde ho nega i diu que sempre va actuar dins la llei. L'oposició d'Iniciativa Lloret, però, considera que va donar tracte de favor a l'empresa Andrei Petrov, el principal detingut, en detriment de l'interès del poble. El jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, prendrà declaració a Andrei Petrov, presumpte líder de la xarxa, arrestat el passat divendres a Lloret de Mar, en l'anomenada Operació Clotilde, que des de cada moment s'ha saldat amb 6 detencions. A més d'aquest presumpte capitost, al qual se li va confiscar un fusell Kalaikinov, avui compareixeran davant de Velasco 12 detinguts més el divendres, el pare de Petrov i un arquitecte.
La presidenta del PP català, Alícia Sánchez Camacho, es va referir ahir als diferents casos de corrupció que esquitxen la política catalana els últims dies i va proposar un gran pacte entre partits per fer-hi front. Sánchez Camacho demanava a Convergència i Unió que doni més explicacions, també sobre el cas Palau i sobre el diputat Xavier Crespo, si es confirmés la seva implicació en la xarxa mafiosa russa desarticulada divendres a Lloret de Mar.
En el mateix sentit, s'ha pronunciat també el president de Ciutadans, Albert Rivera, que ha fet una crida als partits catalans per tal d'aprovar mesures contra la corrupció política i evitar que s'institucionalitzi. En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, Rivera ha considerat necessari que es faci una cimera entre formacions polítiques i ha avançat també que Ciutadans tindrà reunions bilaterals amb Convergència Democràtica i el PSC aquesta mateixa setmana. Rivera proposa, entre d'altres mesures, que els partits siguin responsables subsidiaris de la corrupció i que s'apartin els imputats de les llistes.
Els casos de corrupció que hem conegut aquests dies, que són els últims, tenen el seu origen, pel que fa a aquesta última sèrie, l'any 2009. I és que n'hi ha hagut 9 en només 3 anys, un fet que posa en dubte l'anomenat oasi català. Per exemple, des del 2009, Catalunya ha conegut el cas Gisa, de presumpta adjudicació irregular d'obra pública a les comarques gironines l'any 2011, i el cas de les ITBs, d'irregularitats en la concessió d'aquests serveis d'inspecció tècnica de vehicles, un fet que implica, per exemple, el secretari general de Convergència, Oriol Pujol, però no l'ha imputat. També a tot això cal afegir el cas Palau i el cas Pretòria. I ara repassem altres notícies en format més breu. Avui el Partit dels Socialistes de Catalunya decidirà si imposa mesures extraordinàries als 5 diputats que van trencar la disciplina de grup i no van votar la declaració sobiranista en el primer ple de la legislatura al Parlament. De moment es dona per fet que la sanció econòmica que preveu la normativa del partit es tirarà endavant i el seu primer secretari, Pere Navarro, n'ha descartat l'expulsió.
Els 5 diputats són l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, l'exconseller de Salut, Marina Geli, el líder del Corrent Avancem i també l'exalcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Helena, la diputada de les comarques tarragonines, Núria Ventura, i també la portaveu econòmica del PSC, Rocío Martínez Sampere. Tots 5 van explicar als mitjans que no van votar, que no votar era l'opció més respectuosa tant amb el partit, del qual formaven part, com també amb el dret a decidir, inclòs el programa electoral del PSC, i que, diuen, reclama una part important del seu electorat.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un crim que es va produir la matinada d'ahir a Barcelona, concretament en un pis del districte de Sants Montjuïc.
Segons les primeres informacions, un jove d'uns 20 anys hauria perdut la vida i un altre menor hauria quedat ferit greu en el decurs d'una baralla del possible robatori d'un telèfon mòbil durant una festa d'aniversari. Els Mossos han confirmat que de moment han estat detingudes 4 persones, 3 homes i una dona que haurien participat en aquella baralla i a les que s'està prenent declaració per poder aclarir el seu grau d'implicació en els fets. Els investigadors no han concretat encara com va morir la víctima, si per un cop o per una ferida d'arma blanca, tot i que es descarta que s'utilitzessin armes de foc.
Uns anys més, els carrers de Valls s'han omplert aquest cap de setmana de gom a gom i es calcula que han passat per la capital de l'Alt Camp més de 40.000 persones en una festa que ha arribat al seu punt màxim amb la celebració del concurs de menjar calçots. És la festa de la calçotada.
La presència de turistes asiàtics i l'interès dels mitjans de comunicació de tot el món també segueix creixent i les principals agències nipones organitzen viatges per conèixer aquesta festa. Els preus enguany han baixat. Els calçots es paguen entre els 10 i els 12 cèntims. El restaurant de la zona mantenen els preus per poder atreure els 400.000 clients que cada any van a l'Alt Camp per menjar una autèntica calçotada a la seva terra d'origen.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns. Els inspectors de la Troika, formada per la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, viatgen avui a Madrid per verificar per segona vegada si l'estat espanyol compleix les condicions exigides per la Unió a canvi del rescat bancari de 40.000 milions d'euros.
També se sumaran a la Troika experts de l'Autoritat Bancària Europea i del Mecanisme Europeu d'Estabilitat. L'arribada de la Troika coincideix amb una visita a Madrid del vicepresident de la Comissió, responsable d'Assumptes Econòmics, Oli Rehn, que participarà en la celebració del 40è aniversari de la Confederació Sindical Europea i es reunirà avui a la tarda amb el ministre d'Economia, Luis de Guindos. A més, el Consell d'Administració del MEDE aprovarà el segon tram de 1.865 milions d'euros del rescat bancari, que ja va rebre el vistiplau de l'Eurogrup la setmana passada i arribarà a les entitats a principis de febrer. L'ajuda es destinarà sobretot a recapitalitzar bancs com el Banc Mare Nostrum, el Banc CEIS, l'Iberbank i Caixa 3.
I entre 150.000 i 400.000 persones, segons les fonts, es van manifestar ahir a París per defensar el matrimoni entre persones del mateix sexe. La d'ahir diumenge era l'última manifestació abans que el projecte de llei governamental impulsat per l'actual president François Hollande, que preveu legalitzar aquestes unions i anomenar-les matrimoni, comencin a debatre aquest projecte, com dèiem, a l'Assemblea Nacional a partir de demà dimarts. Una altra notícia terrible, en aquest cas, de les últimes hores, la tragèdia en una discoteca al Brasil, on un incendi a l'interior del local va causar ahir de matinada el caos i una allau humana. Les autoritats locals han confirmat la mort de com a mínim 232 persones, moltes d'elles estudiants, i n'hi ha 131 més de ferides.
Els fets van passar a la discoteca Kiss de la ciutat universitària de Santa Maria, uns 300 quilòmetres al sud de São Paulo. Eren 3:15 de la matinada, hora local, quan es va declarar aquest incendi, coincidint amb un espectacle pirotècnic que presentava un grup de música. El cantant de la banda hauria encès una bengala i les espurnes haurien arribat a l'aïllant acústic del sostre del local. La gent es va amuntegar a les portes i va formar un embús mortal. La majoria de les víctimes van morir asfixiades, però, per les emanacions tòxiques de les moquetes del local. A més, els testimonis diuen que les poques sortides d'emergència estaven bloquejades per tanques metàl·liques.
El president d'Egipte, Mohamed Morsi, va anunciar ahir la implantació de l'estat d'emergència a Suez, a Port Said i a Ismailia, durant 30 dies. Ho va fer en un discurs televisat al país i després de 3 dies de desordres i violència a les principals ciutats.
Aquestes són les ciutats on hi ha hagut més manifestacions i enfrontaments entre la policia i l'exèrcit. A Port Said, aquest diumenge s'hi va afegir almenys un mort i 500 ferits. Mentrestant, ahir també hi va haver nous disturbis a la capital egípcia a l'hora que es van celebrar els funerals per la trentena de morts a Port Said i s'han saldat amb més amb noves víctimes. Morsi va instar les forces polítiques a mantenir avui mateix una reunió per dialogar i intentar sortir d'aquesta crisi que travessa el país.
L'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi ha afirmat, atenció, que la pitjor culpa del dictador Benito Mussolini va ser l'aprovació de les lleis racials per les quals es va perseguir principalment els jueus, però que també, segons les seves paraules, va fer coses bones.
Berlusconi va fer aquestes declaracions en arribar a la cerimònia celebrada a Milà en commemoració de la Jornada de la Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Segons Berlusconi, Itàlia no va tenir la mateixa responsabilitat que té Alemanya perquè hi va haver una convivència de la qual, en principi, no es va ser completament conscient. Sobre el posicionament de la dictadura feixista, Berlusconi va explicar que és difícil posar-se en lloc de qui va decidir en aquells moments.
I el president de Venezuela, Hugo Chávez, s'està recuperant favorablement de la infecció respiratòria que tenia, segons les últimes fonts oficials.
Doncs sí, ho va anunciar el ministre de Comunicació del país, Ernesto Villegas, que va reconèixer també, però, que Chávez continua tenint dificultats respiratòries com a conseqüència de l'operació de càncer que es va sotmetre a Cuba fa ara un mes i mig. Villegas també ha explicat que té un cert grau d'insuficiència. Chávez, recordem, continua recuperant-se a Cuba de l'operació i ara podrà tornar a rebre tractament contra aquest càncer que l'afecta.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i serà un quart de nou dels esports. Avui, sens dubte, la notícia del dia és el títol mundial que Espanya va aconseguir ahir al Palau Sant Jordi en el Campionat del Món d'handbol, el segon mundial després de superar la final Dinamarca per 35-19.
Els de Valero Rivera van estar infinitament superiors a Dinamarca, la gran favorita, a qui, com dèiem, es van imposar per 35-19. Joan Canyelles va ser el màxim golejador del partit amb un total de 7 dianes. Aquest és el segon títol mundial d'Espanya després de l'obtingut a Tunis l'any 2005 davant de Croàcia, la qual va guanyar en la final per 40-34.
Parlem ara de futbol. El Barça va golejar i l'Osasuna 5-1 en partit de Lliga amb 4 gols de Messi i un de Pedro. I ja pensa en el clàssic de Copa aquest dimecres al Bernabéu.
El Barça, per tant, va enterrar els tímids núvols de dubte que havien deixat l'empat a la Copa i la derrota també de la Lliga davant del Real Societat. Si el dijous a la Copa l'equip ja havia obtingut un triomf convincent contra l'Osasuna, l'equip blaugrana ha redreçat el rumb a la Lliga. Un dels atractius del Barça-Osasuna, per cert, era veure com el Camp Nou rebia Víctor Valdés després que el porter blaugrana, recordem, anunciés la seva intenció de no renovar el seu contracte amb el club. La reacció del barcelonisme va ser clara. Es van poder sentir majoritàriament aplaudiments pel porter de Gavà va sortir a escalfar-se i també quan es va anunciar el seu nom per megafonia. Fins i tot es va corejar el seu nom en alguns moments del partit. Pel que fa a Messi, amb els seus 4 gols, ja en suma 33 aquesta temporada a la Lliga i supera les barreres dels 200 gols a la competició.
L'Atlètic de Madrid, per cert, es distancia del Barça, queda a 11 punts després de perdre 3-0 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Els altres resultats que destaquem, Mallorca 2, Màlaga 3 i Rayo Vallecano 3, Betis 0. I encara destaquem en bàsquet que el Fiat Joventut va superar l'Unicaja per 79-71. El Barça també es va imposar, en aquest cas a la pròrroga a casa, al Bilbao Bàsquet per 87-84. I finalment destaquem que el bàsquet Manresa va aconseguir la quarta victòria a la pista del Gran Canària i ha encadenat així la segona consecutiva. I a l'Open d'Austràlia de tennis, Novak Djokovic s'ha desfet de Murray i ha revalidat aquest cap de setmana la victòria a l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de l'any, per tercer any consecutiu.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Ahir es va celebrar la 60a Jornada Mundial dels Malalts de Lepra, que va ser instituïda pel metge francès Raoul Folerot. Amb aquesta ocasió, l'arcabisbe Zygmunt Zimowski, president del Pontifici Consell per als Agents Sanitaris, publicava un missatge titulat «Una oportunitat propícia per intensificar la diaconia de la caritat» amb motiu d'aquesta jornada d'ahir. El text de l'arcabisbe recorda que la malaltia de Hansen és un mal tan antic i alhora tan greu pels patiments, l'exclusió social i la pobresa que comporta. En un comunicat, l'associació italiana Amics de Raúl Folerodes declara que ha assistit l'any 2011 a més de 344.000 persones afectades per la lepra i s'han diagnosticat més de 16.000 casos nous. A motiu de la Jornada Mundial, milers de voluntaris que fa 51 anys que treballen i contribueixen a l'atenció a més d'un milió de malalts de lepra han ofert el dia per diverses places italianes la mel de la solidaritat.
I el Papa Benet XVI demana als polítics, des del seu compte de Twitter, que protegeixin el no nascut. Mostra així el seu suport als que es manifesten en contra de l'avortament. El pontífex està augmentant l'activitat en el Twitter des de l'obertura del seu compte al mes de desembre. El compte @pontífex ja compta amb més de 280.000 seguidors i s'ha convertit així en una plataforma de comunicació de Benet XVI amb la comunitat. El Sant Pare demana en aquest últim tuit, publicat el divendres, que els polítics promoguin la cultura de la vida.
I en les seves paraules prèvies a l'Àngelus, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el Papa també va destacar ahir que l'Evangeli ens invita, en aquest diumenge tercer durant l'any, a interrogar-nos sobre la nostra capacitat d'escolta, perquè, segons va dir, abans de poder parlar de Déu i amb Déu, cal escoltar-lo. El Sant Pare va afegir que la litúrgia de l'Església és l'escola d'aquesta escolta del Senyor que ens parla. El pontífex va subratllar més que el passatge evangèlic d'ahir interpel·la avui i també, sobretot, ens fa pensar en la nostra manera de viure el diumenge, dia de descans i de família, però també dia per dedicar al Senyor. També va afegir que l'Evangeli ens diu que qualsevol moment pot convertir-se en un avui propici precisament per la nostra conversió. I encara un apunt sobre el Papa, perquè dissabte, en el discurs anual adreçat als membres del Tribunal de la Rota Romana, el Tribunal Eclesiàstic, va destacar que la manca de fe pot ferir els béns del matrimoni, la procreativitat, la fidelitat conjugal i la indissolubilitat. El Sant Pare va subratllar que l'actual crisi de fe ocasiona també una crisi en la unió conjugal. Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, Convergència i Unió avala Crespo, referint-se a l'exalcalde de Lloret. La Vanguardia, Rajoy exigeix mesures a Merkel per reactivar l'economia. El Punt Avui, autònoms per força. Diari Ara titula Xavier Crespo en el punt de mira, també sobre l'operació contra la màfia russa a Lloret de Mar. El País, el govern espanyol vol controlar l'elecció de les autonomies a l'estranger. El Mundo, el gerent del PSOE, es va reunir amb Amy Martin i la va contractar, referint-se a un nou cas que en aquest cas afectaria els socialistes espanyols. L'ABC es decanta per destacar com a tema més important de portada el títol mundial d'handbol aconseguit per la selecció espanyola i titula Els millors del món. I La Razón titula amb una frase a partir d'una entrevista a la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez. És aquesta. Els joves emprenedors cotitzaran només 50 euros durant 6 mesos.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Pa, pa, pa,
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per renta vaixella Finish, tot en un, o Quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'un matí amb incidències en aquesta xarxa viària a causa, per exemple, d'un accident ja aturades de més de 3 quilòmetres a l'autopista del Vallès, C58, tot el tram de Terrassa, baixant cap a la ciutat de Barcelona, una cua de més de 3 quilòmetres, C58 Terrassa, baixant cap a la ciutat comtal. També parlem de problemes, per exemple, a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt, en sentit Llobregat. De fet, hi ha trams aturades des del Nus de la Trinitat fins als túnels de Vallvidrera. I més endavant, des de Cornellà fins al Prat, també hi ha cua a causa d'un accident en aquest inici de l'autopista del Garraf sortint de Barcelona, amb problemes a causa d'un accident al vial que enllaça l'autopista amb l'aeroport del Prat. Més problemes, per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, un altre accident a la ronda de dalt ha deixat aturades gairebé des del Nus del Llobregat fins al Moll de la Fusta, que ja afecta el cinturó de litoral, que baixa molt carregat des de Sant Feliu fins a Cornellà. A més, en general, un matí complicat, amb aturades a la majoria de vies que envolten Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que el telefèric i el funicular de Montjuïc resten tancats des d'avui i durant 3 setmanes per portar a terme la revisió anual obligatòria de les instal·lacions. S'ha habilitat, però, un servei especial de bus. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Una previsió que resumim tot seguit. Aquesta matinada hem tingut l'últim canvi de temps abans d'obrir un parèntesi d'altes pressions i estabilitat. Les ventades de les darreres hores han superat els 140 km per hora, per exemple, a Portbou, a l'Alt Empordà, i les precipitacions han arribat als 27 mil·límetres a l'Ac Redon. Aquestes són les conseqüències de l'últim front. Un cop ha passat aquest front, el cel, que quedarà assolellat gairebé arreu, amb alguna boira aïllada a l'interior. Es mantindrà més tapat al vessant nord del Pirineu. De fet, allà hi continuarà havent-hi activitat en forma de pluja o neu fins a mitja tarda. La cota de neu caurà fins als 800 metres durant les properes hores.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
5 minuts i mig i seran 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials, Quim Sabater. Bon dia, senyor Sabater.
Bon dia i bona hora.
Gràcies. També ens acompanya el doctor en oftalmologia i cirurgià Joan Carles Reiteri. Bon dia, doctor Reiteri.
Hola, bon dia.
I estem esperant que s'incorpori a Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, el regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la Seu, Jordi Martín. Mentrestant, comencem, senyors, a comentar l'actualitat i avui, malauradament, parlant de corrupció. Hem començat el programa avui recordant que hi ha hagut 9 casos als últims 3 anys llargs de corrupció que s'hagin conegut i almenys mediàticament destacables a Catalunya i en el conjunt d'Espanya. I tenim aquest de Lloret. Això no els sembla que està encara propiciant un major distanciament de la ciutadania amb la classe política? Hi ha solució possible a aquest? Solució en el context global, perquè, clar, malauradament, la perversió humana hi pot ser sempre, hi ha un risc, però què es pot fer contra això?
Jo crec que comença a ser massa... O sigui, que es comencen a donar massa sovint, o que es comencen a conèixer massa sovint casos de corrupció, i això, evidentment, no és bo pel sistema democràtic. Aquí el que cal, més enllà de fixar normes, de posar codis de conducta, d'establir càstigs exemplificadors, jo crec, en els polítics que siguin condemnats per aquests casos, aquí cal una regeneració del sistema. Jo crec que no cal només... O sigui, que no, amb una cosa no n'hi ha prou, sinó que el que hem de fer és tot el tema de llistes tancades on els aparatos dels partits hi tenen molt a dir, tot el tema de finançament dels partits, tot el tema de finançament dels ajuntaments...
És a dir, cal acció política...
Jo crec que cal acció política...
Ja suposem que la justícia actuarà, si cal.
Clar. Això sí, suposo que no. I per això deia que, més enllà de la norma, i el que cal, i això també és un desig més que una realitat, és que la moral sigui l'element fonamental, o sigui el factor fonamental dels servidors públics. Això, clar, formular-ho així potser és fàcil, però cal un element de moral, d'ètica, no? En definitiva, d'una fonamentació realment de servei públic, perquè si no, la gent es distanciarà dels polítics i això només porta a una cosa, que és el feixisme i el populisme. No,
no. Vaja, aquesta paraula ens costa molt d'acceptar.
Costa molt d'acceptar.
Però els totalitarismes han vingut així.
Exacte.
Sí, sí. Senyor Reiteri.
Sí, jo crec que no penso que sigui un problema polític, un problema dels partits. És un problema de la societat. És un problema de la nostra societat està perdent valors. Ja fa temps que ha perdut molts valors cristians que d'alguna forma directa o indirecta la feien d'aquesta societat més justa i més comprensiva cap als altres, no? Llavors, això és un reflex de tal com estem, perquè, bé, no sol és un cas aïllat, no?, sinó que són molts casos, i a vegades, sense comentar a la gent, dir, no, és que si em trobés allà, igual faria el mateix, no? Per tant, el problema que tenim és un problema moral, és un problema que ara ho veiem des del punt de vista econòmic, però amb altres aspectes del que viure nostre, doncs també hi ha aquests problemes que es van manifestant, no? Hem viscut o hem format la nostra ciutadania d'esquenes amb aquests valors i ara estem una mica recollint aquests fruits. Per tant, el problema és molt més de fons. El problema és començar a donar valor a aquests valors humans i cristians que han portat a la nostra societat a aconseguir grans mèrits i ara, malauradament, doncs, a perdre aquests mèrits, no?
Ara sí, saludem Jordi Martín, regidor de Convergència i Unió a la Seu d'Urgell, a l'Ajuntament de la Seu. Ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu mateix. Senyor Jordi Martín, bon dia.
Bon dia.
Bé, sobre el tema de corrupció que hem començat a parlar, amb el qual hem obert la tertúlia. Vostè què pensa que es pot fer perquè la política o es regeneri o es normalitzi i, en tot cas, tingui més capacitat d'aïllar els casos de corrupció i no contaminar-se potser tant com s'està contaminant ara?
Sí, certament és un tema que no és... Bueno, no és el que ens agradaria, no? Quan parlem de representació política i d'àmbit, doncs, ja sigui nacional, municipal, sigui quin sigui, no? Jo he sentit ara, quan m'he incorporat, una referència a una qüestió de valors que també ha sonat moltes vegades, se n'ha parlat, també en referència a la qüestió de la crisi, no? com a substrat, una mica que hi ha pogut donar lloc a aquests valors que d'alguna manera tant en persones de l'àmbit, podríem dir, de la ciutadania normal, no? Com també de l'àmbit de representació política, doncs crec que el fet de tenir-los molt, molt, molt aferrats és una qüestió bàsica o molt important de cara a evitar qüestions com aquestes, no? Ja sigui una escala més gran, com alguns dels suposats, perquè sempre hem de parlar de suposats casos de corrupció a l'àmbit polític, ja sigui també amb petits fraus que la persona pot fer en el seu àmbit familiar, per exemple, amb declaracions sensibles, etc. No?
Sí, sobre això tenim en el rerefons de tot plegat, i quan parlem de casos d'àmbit municipal, el tema de la concessió de permisos per requalificar terrenys. Vostè, a més, forma part del grup de govern, a l'Ajuntament de la Seu, en aquest cas. No sé si té algun càrrec de govern, pròpiament, d'alguna regidoria.
Sí, el que passa és que les meves no hi estan tan a prop, perquè soc regidor de Cultura, d'Ensenyament,
sí,
i de Castellciutat, que és el meu poble, pròpiament.
Bé, per tant, els temes urbanístics o de concessió de llicències no els coneix tant, però sí que sap una mica com funciona la vida municipal. També aquí se n'ha parlat, no?, quan va sortir el cas Pretòria o el cas de l'Ajuntament de Sabadell o altres d'àmbit municipal. Evidentment, no tots els ajuntaments s'han de posar en el mateix sac, però segurament cal establir potser una mica més les línies, no?, les línies per diferenciar on és, si em permet l'expressió, el bé i el mal.
Sí. Sí, en tot cas, a l'hora de concedir obres, sobretot la garantia d'oportunitats, la transparència, l'obertura a concursos, doncs, que garanteixin que el millor projecte per l'interès general, en aquest cas per l'interès del municipi, perdó, que és l'interès de tots i tots, no?, sigui de la millor manera possible. Transparència, sobretot, en aquest sentit.
Bé, ara continuarem parlant d'aquest i d'altres temes. Són altres qüestions de l'actualitat que ara ens resumeix la Sara Cruz, com cada matí. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Doncs bé, dels casos de corrupció, per exemple, l'operació Clotilde a Lloret, hi ha algunes últimes novetats que també podem comentar.
Doncs sí, avui declaren a l'Audiència Nacional aquests detinguts per la Guàrdia Civil a Lloret de Mar en relació amb aquesta operació Clotilde sobre presumptes tractes de favor a la màfia russa d'algunes institucions de la ciutat en els temps en què l'actual diputat de CiU, Xavier Crespo, n'era l'alcalde. Primeres reaccions d'alguns partits. Iniciativa reclama més mesures concretes contra la corrupció política i, d'altra banda, el Partit Popular Català i Ciutadans criden a un gran pacte entre partits. Recordem que, com deies, Ignasi, hi ha hagut 9 casos de corrupció en només 3 anys.
Hi ha una petició de pacte contra la corrupció, també des de Ciutadans, i parlem ara, d'altra banda, de la crisi en el PSC oberta des de la votació dimecres passat de la declaració sobiranista.
Doncs si avui precisament el PSC decideix si imposa mesures extraordinàries als 5 diputats que van trencar la disciplina de grup i no van votar la declaració de sobirania. Iceta, per exemple, és partidari de la sanció econòmica. De moment, però, es dona per feta la sanció econòmica que preveu la normativa del partit i el seu primer secretari, Pere Navarro, n'ha descartat l'expulsió.
En la reunió que es fa aquests dies entre dirigents europeus i llatinoamericans a Xile, Mariano Rajoy i Angela Merkel han parlat i, bé, han intentat aclarir algunes diferències.
Doncs si Rajoy de moment assegura que té bona relació amb la cancellera alemanya Angela Merkel. S'ha trobat amb aquesta cancellera per segon cop en 2 dies a la cimera de Santiago de Xile. Han parlat 10 minuts i han confrontat les seves diferències sobre el creixement europeu. Rajoy de moment reclama a Alemanya una política expansiva.
I si tenim temps, parlarem també de la tragèdia al Brasil, que posa novament en qüestió la seguretat en edificis on hi ha festes nocturnes, com és el cas d'aquesta discoteca, on han mort com a mínim 232 persones.
Doncs sí, també, a part d'aquestes 232 persones mortes, 130 més van resultar ferides. Recordem, va ser un incendi en una discoteca del Brasil arran d'una bengala que sembla que un grup, que el portaveu del grup que actuava en aquesta discoteca, va encendre.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Una pausa i de seguida continuem amb la tertúlia que avui compartim amb el regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jordi Martín, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Vols conèixer la teva fertilitat? Vols aprendre a regular-la de manera natural, sense fàrmacs, ni mitjans quirúrgics, ni mecànics? Truca'ns, et podem ajudar. Planificació familiar natural. Telèfon 93 280 56 83. Consulta la nostra web renafer.org o contacta amb nosaltres a fertilidad@renafer.org. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 6 minuts i mig de 9:15. Comencem la segona part de la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, on avui ens acompanyen el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i el regidor de Convergència i Unió i de l'equip de govern a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jordi Martín. Bé, senyors, hem parlat de problema ètic, de perversió, de distanciament entre els ciutadans i els dirigents polítics. Què es pot fer? És la nostra pregunta. De vegades parlem del finançament dels partits polítics. Bé, és un tema potser una mica diferent als casos, com dèiem, d'àmbit municipal. Però sobre el que proposaven ahir algunes formacions, iniciativa, Ciutadans, per exemple, de cara a pactar la lluita contra la corrupció, què pot sortir d'aquí, si és que pot sortir alguna cosa bona o eficaç? Sí.
En la lluita contra la corrupció crec que hi ha d'haver un plantejament fonamentalment moral. Clar, i no només en els partits polítics, sinó en la societat en general, que és una mica el que deia abans el company, no? El que passa és que quan imperen determinats valors en la societat, estiguis en l'àmbit que estiguis, si no tens clar quin és el teu paper, segurament és molt fàcil caure-hi, no? I deixar-te arrossegar per una corrent en la qual segurament et deus anar-hi trobant arrossegat i tenir la capacitat de discernir entre allò que és bo i allò que és dolent, perquè en definitiva jo crec que estem parlant de la base ètica fonamental, no? Que és les accions de l'home, si són bones, és a dir, si van a favor del bé dels altres o no hi van a favor. I per tant, jo no sé si això es pot solventar només, primer des d'una vessant política i segon amb normes, amb pactes, o es tracta d'una transformació de la societat, no? I al final això és molt, molt difícil, perquè és retornar els valors de l'Evangeli, retornar els valors de uns valors que segurament ara no siguin els que imperin, no?
Sí, no, jo crec que efectivament el canvi ha de ser personal. És molt difícil que les lleis puguin combatre efectivament aquesta corrupció. És molt difícil, perquè ha de ser l'ètica personal de la pròpia societat i dels propis polítics els que vegin que... I això és complicat, és difícil quan no s'ha ensenyat o quan s'han anat perdent aquests valors. Perquè vosaltres em dieu, bueno, davant d'uns plantejaments d'unes reformes urbanístiques, clar, amb dos projectes igual, si un dels projectes beneficia al meu partit d'alguna forma directa o indirecta, doncs per mi el bé de la ciutat és agafar aquest, perquè penso que el meu partit fa el màxim que es pot fer, doncs, per defensar els ciutadans de la meva ciutat. No? Per tant, és molt més complicat, és molt més profund. Jo crec que el canvi ha de ser un canvi radical de la persona mateixa. Estem parlant ara de l'àmbit polític, de l'àmbit bueno, dels alcaldes, però bueno, en qualsevol àmbit de la professió. Aquí podíem tocar tots els temes, des de jutges, metges, advocats, tots els àmbits.
Empresaris
han d'estar impregnats d'aquesta ètica, perquè tots tenim exemples, no?, de com es poden fer les coses bé o com es poden fer les coses buscant un benefici propi injustificat, no? Bueno, doncs cada qual al seu àmbit ha d'aplicar aquesta ètica amb sinceritat, no? I bueno, i saber que en aquest món estem de pas i que, bueno, encara que sembla una mica estrany dir això, actualment ningú viurà sempre, vull dir que, i després haurem de respondre de les nostres accions, no? Per tant, hem de mirar pel bé comú, no? Fonamentalment pel bé dels ciutadans, no?
Sí, per això estan els polítics. Alguna cosa més, senyor Martín?
Sí, no, jo estic molt d'acord amb els plantejaments que diu. Ben bé, és ben veritat que la finalitat de la política és vetllar per l'interès general o pel bé comú, ja sigui un àmbit municipal, ja sigui nacional. I reprenent una mica el fil, d'acord amb aquest inici des d'un punt de vista en primera persona, és a dir, des del propi individu, no?, des de la pròpia ètica o de la sèrie de valors que pugui tenir, i després també complementat d'alguna manera, no sé com hauria de ser exactament, però hauria d'estar complementat, que si hi ha algun cas que òbviament està que no és un presumpte cas, sinó que és un cas ja avalat, ja pogut justificar, doncs en aquest cas hi hauria d'haver, suposo, algun tipus de defecte, no?, que pogués ser també dissuasori de cara a possibles casos en el futur, no? Segurament seria potser el camí a seguir, que entre tots, tot i la dificultat que té, hauríem de prendre.
Jo crec que, de tota manera, els que haurien d'estar més interessats en posar coto en l'àmbit de la corrupció, en l'àmbit polític, haurien de ser els propis polítics, perquè jo no estic convençut que tant en l'àmbit municipal com en l'àmbit nacional, com en l'àmbit estatal o com en l'àmbit europeu, la majoria de polítics es creuen en allò del servei públic. Jo no estic convençut. Ara, com es lluita contra aquesta minoria que aprofiten el sistema per benefici propi, per benefici del seu partit, per benefici dels amics, i que d'això n'han fet una manera de viure en aquest... No? I, per tant, jo crec que un canvi en el sistema d'elecció, un canvi... És a dir, el tu a tu dels partits, el tu a tu dels regidors, dels diputats, que tinguessin més responsabilitat personal. Ara la seva responsabilitat queda més diluïda en el seu grup, i a mi em sembla que hi hauria molt a guanyar. I després els càstigs exemplificadors. Jo estic d'acord amb el que deia ara el regidor, que sí, hi han d'haver-hi càstigs exemplificadors. No pot ser que una persona que posi en entredit el sistema no tingui un càstig que...
Càstigs també en el terreny polític, a part de la possible condemna judicial.
Sí. Càstigs en el terreny polític, o sigui, l'inhabilitació, el no poder tornar al món polític, etc. No?
Bé, doncs hem començat avui parlant de corrupció i parlant de càstigs, en un altre nivell ben diferent. Càstigs és el que es planteja el PSC per als 5 regidors que no van voler votar, d'acord amb el que havia acordat el partit en bloc, contra la declaració sobiranista. Hi ha una crisi davant la qual també hem de reconèixer que els dirigents del PSC, per exemple, en Miquel Iceta parlava ahir en declaracions a la televisió pública catalana, han defensat, no?, aquesta posició com a majoritària, no?, apel·lant fins i tot, deia Iceta, al dret a decidir del propi PSC, no?, si es manifesta contra aquesta declaració perquè no li agrada algun punt, doncs també té el dret a fer-ho, igual que els diputats tenen el dret a manifestar la seva disconformitat.
Sí, jo crec que aquí efectivament la imposició del partit, no?, que tantes vegades hem criticat, no?, doncs s'ha manifestat una vegada més, no? A molts ens agradaria que no fos el partit, sinó que fos decisions personals, perquè tu al fi i al cap votes a persones, no a partits, no? O
sigui, no, però tu votes a partits.
Sí, però des del meu punt de vista tindries que votar a la persona. No?
Aquí és on el canvi...
En els partits hi ha persones.
Sí, però
tu votes partits i votes idees de partits i votes equips de persona que de forma col·lectiva. Aquest és el sistema actual.
Aquest és el sistema. Per tant, en quant al sistema actual, és lògic que el PSC es plantegi pues, una reprimenda, però en quant a un sistema, diguem-ne, més democràtic, doncs és lògic que hi hagi gent que no opini igual i que, si estan dintre del mateix partit, doncs puguin votar d'una forma diferent. Jo penso que ojalà arribem un dia doncs, a que aquesta llei electoral es pugui canviar i la persona tingui molt més pes del que té ara, no?
Senyor Jordi Martín, que en la política municipal també de vegades es veu aquesta proximitat més gran, però també hi ha llistes tancades.
Sí, sí. Certament, de vegades a les polítiques municipals pesa més una persona que no pas el partit al qual es presenta moltes vegades. I sí, certament hi ha més proximitat i crec que és molt adequat en aquest sentit, també lligant amb el primer tema. Tot el que sigui més proximitat i més tendir cap a un tipus de democràcia, podem dir entre cometes si voleu, però més directa, de llistes obertes, per exemple, etcètera, no? D'aproximar una mica les decisions de mica en mica, progressivament, a la ciutadania i, per tant, de fer-los també partícips del dia a dia i del futur immediat i a mig termini de la ciutat o del país, no? En aquest cas també estem parlant d'un tema que també és de caràcter nacional. Doncs sempre és més positiu i sempre ens sembla que sobre paper almenys ens allunya una mica, almenys potencialment, de casos dels que parlàvem al principi. Almenys això és el que sembla. Jo crec que sí, jo crec que haurem de tendir cap aquí. Haurem de tendir cap al fet de poder escollir aquella persona, aquella altra, i que també després aquella persona, portant a terme un tipus de manera de fer política més propera, després doncs, hagués de passar comptes en el cas hipotètic, no?, que es trobés en situacions... en situacions no desitjades. I per tant, doncs, que aquella persona, havent estat doncs, tan propera a la ciutadania, que és qui li atorga en aquest cas la possibilitat de treballar per aquest interès general que dèiem abans, doncs ja havent fet algun pas en un sentit doncs, equivocat, ja sigui impossible que pugui tornar enrere, ja sigui impossible que pugui tornar a tenir la confiança en aquest cas de la ciutadania. Pel que fa al PSC, clar, és una qüestió molt interna del seu partit. Sabem que és un partit gran i que per tant doncs, acull moltes sensibilitats, i sabem doncs, que una mica grosso modo hi ha les dues ales, no? Aquella que considerem més pròpia dels interessos o de defensar els interessos merament de Catalunya, o aquella que supedita aquests els interessos més aviat del conjunt d'Espanya. No?
El PSC i el PSOE, no? Amb sí, aquesta...
De tota manera, aquí jo crec que hi ha un element de paradoxa, no? És a dir, segur que qualsevol diputat o qualsevol regidor té dret a expressar la seva opinió, però quan, i jo suposo que el partit, el PSC, ha fet el debat, i l'ha fet perquè el vot no el va decidir pràcticament fins al moment de la votació, ha fet un debat intern, el que tocaria, si acceptes la democràcia, és, d'alguna manera, acceptar el que ha decidit la majoria. En aquest cas, la majoria va decidir, per part del PSC, votar no.
Clar, si això funciona així, com a mínim...
Teòricament és el que tocava. Per tant, és lògic que ara l'organització es planteja una sanció en els cinc diputats que van trencar la disciplina del partit. Ja no la disciplina del vot, sinó allò que majoritàriament es havia decidit. I en aquest cas se li ha de donar raó al PSC. És a dir, si tu penses que majoritàriament el teu projecte polític és el que representa el PSC i hi ha un element de discrepància, segurament, quan es dona aquest element de discrepància i el posicionament majoritari del partit està en una línia que no és la teva, has d'acatar, no?, si estàs...
Amb... Esclar, potser el que qüestionen molts ciutadans és la votació permanent o gairebé permanent en bloc que s'estableix en els
grups parlamentaris. Bé, clar, però aleshores ja és...
És un altre tema.
Tornem allà mateix, que és
la transversalitat...
discutir una altra vegada també hi ha un altre element paradoxal, que és tu et presentes una llista, però en canvi, quan deixes el partit, et quedes a l'escó.
O sigui, o te'l pots quedar, hi ha gent que el deixa.
Bueno, en tot cas, te'l pots quedar.
Sí, sí, sí.
O sigui, no,
el partit ha passat moltes vegades.
El partit no te'l pot reclamar, que això també és una mica curiós, perquè en definitiva tu el tens no perquè ets tu, sinó perquè anaves amb una llista. Per tant, jo crec que hi ha molts elements de dubte, però en tot cas jo crec que en aquest cas el PSC, estiguis d'acord o no amb el posicionament dels 5 diputats, aquí el que es tracta és d'una opció majoritària, el sistema funciona així, no l'han respectat, hauran d'atendre's les conseqüències. Clar que aquí també hi ha moltes complicacions. Si van a l'extrem, aquests 5 diputats es separen i ja tenen un grup propi, eh? Mm-hmm. Perquè amb 5 diputats al Parlament tens un grup propi.
És el mínim, exacte.
El que passa que el tema és més complex, perquè,
sí, segur.
Perquè és una decisió fonamental. No estem parlant aquí de pujar, jo què sé, doncs pujar un impost o aplicar un nou impost. No, estem parlant d'un tema fonamental que és el tema de l'autodeterminació, no?
Sí, però aleshores deixa l'organització en la qual estàs, no?
Si no... Sí, efectivament. Si creus que estàs en contra dels plantejaments del partit estatal, llavors hi ha un problema. És que jo crec que el PSC té un problema molt greu.
Bueno, té diversos, però...
Sí, aquest és molt greu.
Sí, el tema del dret a decidir, l'encaix de Catalunya a Espanya, la seva posició, tot i que Pere Navarro ja ho ha dit molt clar, que el PSC com a partit està contra la independència i en tot cas estaria a favor d'un dret a decidir pactat o legalment reconegut. Bé, entrem una mica en el fons de la qüestió, de la declaració sobiranista, si vol també el senyor Jordi Martín dir la seva. Vostè no és diputat, no?, a diferència de l'alcalde Albert Batalla.
No.
Però vaja, segur que també segueix la política d'àmbit català i el que és aquesta declaració sobiranista, on la paraula sobirà és potser la que va fer desmarcar finalment el PSC.
Sí.
Després del que s'ha dit aquest cap de setmana, també des del govern espanyol, per exemple, què en pensen?
Jo crec, o sigui, bé, aviam, hauríem de fer una mica, un petit cop d'ull, una mica el passat més immediat, que seria veure en quina clau es plantegen les últimes eleccions i què és el que vol, decideix majoritàriament, el poble de Catalunya després d'haver exercit el seu vot, atesos els programes electorals de cadascun dels partits, no? O sigui, com a conclusió podríem treure que gairebé, no ben bé, però gairebé 2/3 de la representació que està, doncs, il·lustrada com està formada ara actualment la cambra, està d'acord amb l'exercici del dret a decidir, atesos, com dèiem, doncs, els programes electorals que sota els quals es van presentar els partits polítics. Per tant, això és un mandat, aquest és un mandat que ve, com bé diu el president, que ve donat, doncs, pel poble cap al Parlament, i per tant és ben normal, doncs, que es materialitzi. El primer pas de la materialització d'aquest mandat seria aquesta declaració. Què té d'important aquesta declaració? Que no des d'un punt de vista jurídic, però sí des d'un punt de vista polític, presenta en aquest cas el poble de Catalunya com a subjecte, és a dir, com a subjecte de la frase, que és aquell que realitza l'acció, no? Doncs, com a subjecte, aquell que decidirà en aquest cas doncs el futur de Catalunya, i no, doncs, com diu en aquest cas la Constitució, tot el poble espanyol representat, doncs, com a d'alguna manera aquells que, o sigui, el conjunt del poble espanyol com aquell que ha de decidir, en aquest cas, sobre el futur de la sobirania de qualsevol part d'Espanya o de la totalitat d'Espanya, no? Això és el que realment té importància, i de fet ja és una declaració d'autodeterminació pròpiament des d'un àmbit polític, no jurídic, però és una declaració d'intencions important, i per això va tenir, doncs, el ressò que va tenir també a la premsa internacional, no? Se'n feien notícia molts dels mitjans que han anat seguint tot el procés fins ara, perquè realment és important. És a dir, aviam, serà el poble de Catalunya i no, com per exemple a l'època de l'Estatut, de l'últim Estatut, el poble de Catalunya i no el Tribunal Constitucional qui garantirà d'alguna manera que el futur sigui d'una manera o d'una altra, no? Qui decidirà més que garantirà. I bé, aquest primer pas, d'acord amb tot el que dèiem, no? Atès els programes electorals i atès a la voluntat dels electors, que, sigui dit, va ser la participació molt alta i, per tant, doncs, d'alguna manera devia importar a la gent, no? Doncs, atesos tots aquests plantejaments, aquest és el primer pas de cara a la voluntat expressada, no? Per tant, crec que és important, sí.
Sí, jo comparteixo que el dimecres hi va haver una votació de transcendència política i que ara cal fer molts passos per tal de que això sigui possible, no?, de fer viable aquesta voluntat política. Segurament no serà fàcil, perquè toparem amb el marc normatiu i amb això, amb els que defensen que la sobirania resideix en el poble espanyol i que, per tant, voldran, en el cas de que es pugui fer el referèndum, voldran que es faci a nivell d'estat. Però, en tot cas, és un pas transcendental, i aquí em sembla que sí que cal que ens n'adonem de que el que hem posat és una primera pedra per un camí que segurament no serà fàcil, però que sobre el qual cal anar-hi avançant i anar-hi posant diferents pedres, no? Evitant, tant com sigui possible, l'enfrontament i segurament intentant fer el màxim de pedagogia sobre el procés aquest. De tota manera, jo crec que hi ha un element fonamental, que és que no només la discussió sobre si Catalunya com a estat independent és viable en el marc de la Unió Europea, sinó què passa amb l'estat espanyol, i aquí segurament hi ha un substracte que no s'explicita, perquè si es dona viabilitat política, legal i econòmica a l'estat català, segurament a darrere vindria el País Basc no ho sé, hi ha tot un seguit de consideracions que a mi em fan dubtar que això arribi en un termini més o menys curt de temps a ser viable. Ara, que a mi em sembla que és transcendent pel país la declaració de dimecres, és evident, i aquí ja fent una elaboració personal, jo penso que el PSC s'ha posicionat en un cantó que no sé si li va... Bé, en tot cas, és el seu i és legítim, però no sé si la tradició democràtica i catalanista del PSC avala aquesta decisió.
Bé, deixem el tema de la declaració sobiranista, també pendents del que, amb aquest encàrrec que va anunciar Mariano Rajoy a l'advocacia de l'Estat, finalment el govern espanyol farà alguna cosa contundent o ho deixarà passar o buscarà aquest diàleg que últimament està predicant. Bé, sobre el que és la cimera Unió Europea-Amèrica Llatina, celebrada a Santiago de Xile, amb Rajoy i Merkel en el punt de mira, volen comentar alguna cosa? El tema de l'austeritat una vegada més i del que ha de fer el govern espanyol per crear ocupació. Les crítiques de Merkel a les xifres de l'enquesta de població activa van ser clares.
Sí, efectivament, també jo crec que Rajoy també li va demanar doncs una política més expansiva, ja que té una economia que està per sobre de les demés a Europa i que és la que ha de tirar endavant, doncs l'expansió de l'economia alemana de retruc doncs també pot fer que el nivell d'atur nostre baixi, no? Llavors, bueno, crec que amb aquest tema, o sigui, amb aquest aspecte Rajoy va estar bé, ell va ensenyar les eines que té per reduir el dèficit públic, però al mateix temps reclamava doncs una inversió més gran per part dels països que van més endavant, no?
Sí, senyor Martín, per exemple.
Bé, és una mica, és més ja, més complicat, no? Però bé, jo crec que molts ciutadans, sobretot, més que governs, no? Molts ciutadans de països del centre i del nord d'Europa, potser la valoració que tenen en general de la situació a la Comunitat Europea entre zones, podríem dir entre la zona que s'anomena perifèrica, que voldria ser el sud i Irlanda, etc., els països que han entrat en situacions econòmiques difícils, i els altres països, els que del centre i del nord, que mantenen doncs les seves economies més o menys, o en una situació millor, doncs clar, des del punt de vista dels ciutadans d'aquests països, del centre i del nord, també és normal que es pugui arribar a una conclusió per part seva, i de fet doncs així és, almenys en certa mesura, de dir, a veure, durant tots aquests anys de Comunitat Europea, quants diners dels nostres impostos han anat destinats als països del sud, sobretot, o a zones dels països del sud, i després de tants anys, no? Després d'uns quants anys, quins han sigut els efectes o les conseqüències que se n'han derivat? Han creat estructures, aquests països, aquestes zones econòmiques o de facilitació de creació d'economia, d'augment, de millora dels seus sistemes econòmics, de creació de riquesa? Ho han fet després de tants anys? O després de tants anys i de tants diners doncs, que s'hi han enviat, resulta que no se n'han creat i que, per tant, doncs s'han donat uns serveis, això sí, no? Podem dir en el cas d'Espanya, s'han donat uns serveis molt grans de prestacions que en bona part doncs, també venien finançats també de fons que ens venien d'Europa, però realment, si aquests fons s'acabessin, durant tots aquests anys ens han servit per crear estructures econòmiques de creació de riquesa. I clar, diuen, ostres, doncs, bé, tampoc és estrany, no?, que ciutadans d'aquests països doncs, arribin a aquestes conclusions i d'alguna manera s'encansin o se n'hagin cansat una mica. No? Uh-huh. Els seus representants polítics, òbviament, ho saben i també actuen d'acord amb aquesta qüestió. Paral·lelament hi ha la qüestió dels diners doncs, dels bancs espanyols que, respecte a bancs alemanys, algun francès, i el deute que en aquest cas es pren com a propi al govern, que és un deute privat però que acaba sent públic perquè el govern doncs, hi fa front. No?
Sí,
segurament aquest és el jo comparteixo el que has dit fins ara, i el que passa que hi ha un element de dubte si només amb l'austeritat ens en sortirem, i tornem a estar allà mateix. Cal canviar les estructures polítiques dels nostres països per poder també avançar en el tema de productivitat, de creació de riquesa, i fer que aquests recursos que han vingut vagin realment a crear estructures que permetin el creixement econòmic. Tots coneixem que s'han fet inversions que no sé què han aportat a peus, no? I s'han finançat coses que segurament ara ens haurem de replantejar, i esperem que això serveixi per seguir tirant endavant. Però és evident que només amb austeritat no ens en sortirem, i Alemanya segurament se n'adonarà el dia que no tingui mercats per vendre. O on vendre, vull dir.
Ho deixarem aquí. Gràcies, senyors, per la seva participació avui en la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel. Ens han acompanyat el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, i des de la Seu d'Urgell, el regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la Seu, Jordi Martín. Bon dia a tots tres. Fins la propera.
Bon dia.
Són les 9, última hora informativa que ens porta ara la Sara Cruz, després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, i després ens visitarà l'escriptor i periodista Jean-Paul Martos, que arriba de Bèlgica per presentar-nos una adaptació al català del seu llibre Corresponsal de Migracions, tema migratori molt interessant avui, que donarà pas, com cada dilluns, a Àngel Miret i Món sense fronteres. Això i La vida en sol fa fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Avui declaren l'Audiència Nacional 5 dels 6 detinguts per la Guàrdia Civil a Lloret de Mar en relació amb l'operació Clotilde. És sobre presumptes tractes de favor a la màfia russa des d'algunes institucions de la ciutat en els temps en què l'actual diputat de CiU, Xavier Crespo, n'era l'alcalde. Diversos grups parlamentaris ja s'hi han pronunciat i reclamen mesures contra la corrupció, i és que en els últims 3 anys ja n'hi ha hagut 9 casos a Catalunya. Encara a casa nostra, avui el PSC decidirà si imposa mesures extraordinàries als 5 diputats que van trencar la disciplina de grup i no van votar la declaració sobiranista al primer ple de la legislatura del Parlament. De moment es dona per fet que la sanció econòmica que preveu la normativa del partit, tot i que el seu primer secretari, Pere Navarro, n'ha descartat l'expulsió. Aquests 5 diputats són Àngel Ros, Marina Geli, Joan Ignasi Helena, Núria Ventura i Rocío Martínez Sampere. Marxem cap a l'exterior. Tragèdia en una discoteca del Brasil a uns 300 quilòmetres al sud de São Paulo. Un incendi a l'interior del local ha causat el caos i una allau humana. Les autoritats locals han confirmat de moment la mort de 232 persones, moltes d'elles estudiants, i n'hi ha 131 de ferides. L'incendi es va declarar coincidint amb un espectacle pirotècnic que presentava un grup de música. I en esports, comencem amb handbol. Espanya guanya el seu segon mundial després de superar ahir el Dinamarca al Palau Sant Jordi per 35-19. I en futbol, el Barça va golejar també l'Osasuna per 5-1 amb 4 gols de Messi i un de Pedro, i ja pensa en el clàssic de la Copa. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3 minuts, el comentari de l'actualitat avui a càrrec de Josep Miró i Ardèvol, president de l'associació E-Cristians, que per cert aquest dissabte celebrava la seva assemblea amb l'arcabisbe de Granada fent una conferència, i també Josep Miró és membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. No vivim una època de canvi, sinó un canvi d'època. El canvi de la fi d'un món, on tot sembla incapaç de resistir l'onada de destrucció econòmica. Cap negoci, cap empresa, pot sentir-se segura. El mateix estat mostra les seves febleses, les seves incapacitats, i ja ni tan sols les pensions s'atreveix a garantir. I què es pot dir dels partits polítics, les institucions públiques, que tenen la missió de dur a terme la pràctica de la democràcia? Però en aquest oceà embogit que ens ha conduït a un 26% d'aturats, un 50% entre els joves, hi ha una institució que resisteix, i encara millor, que té capacitat, una capacitat extraordinària, per acollir els que han vist la seva vida malmesa. Aquesta institució no ha sortit de les lleis de l'Estat ni del mercat, perquè és molt anterior a ambdós. Aquesta institució, es diu, és la família. Crec que no ens hem aturat prou a reflexionar sobre aquesta evidència de la família en temps de crisi, sobre l'evidència que ella és el que millor funciona. La família, que no regeix per la lògica de mercat, que no es guia per una racionalitat instrumental, que no té en el lucre ni en el poder la seva raó de ser. La família, que a diferència de l'Estat no es fonamenta en la teoria del contracte social, sinó que regeix per l'amor, la solidaritat, la companyia, la compassió, la cooperació. La seva naturalesa és més forta i millor que la lògica del contracte, del mercat i de l'Estat. Tindríem d'aprendre d'ella, perquè és el model de comunitat que ens convé. Si aconseguíssim transformar la nostra societat en una comunitat de comunitats inspirades en els valors, en els components primaris que vinculen la institució familiar, superaríem molt més bé la crisi i començaríem a viure molt millor. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
La dona és ajuda per a l'home, com l'home és ajuda per a la dona. En el seu encontre s'acompleix una concepció unitària de la persona humana, basada no en la lògica de l'egocentrisme i de l'autoafirmació, sinó en la de l'amor i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. www.radioestel.cat. Sempre amb tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper diumenge 3 de febrer a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, presentació de Prague String Sextet, un doble trio de corda format per excel·lents solistes de la generació jove de músics txecs. Entrades a Ticketmaster, teleentrada i taquilles de l'Auditori. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
S'acaba de publicar una guia per a periodistes i persones interessades en un millor tractament informatiu del fet migratori. El títol del llibre és Corresponsals de les migracions, una obra que tracta temàtiques oblidades com ara les migracions sud-sud i també inclou recomanacions per evitar estereotips o visions paternalistes. al món hi ha més de 214 milions de persones que no viuen al lloc on van néixer, segons les Nacions Unides. L'autor d'aquest manual, el professor belga Jean-Paul Marteaud, ha estat aquests dies a Barcelona, on dimecres passat es presentava aquest treball al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Jean-Paul Marteaud és periodista, activista dels drets humans i professor de periodisme internacional a la Universitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica. És expert en deontologia de la informació, cronista de política internacional al diari Le Soir i col·laborador en molts altres mitjans europeus i internacional. Marteaud combina la faceta d'escriptor amb la tasca de l'activisme. És autor de 25 títols sobre periodisme global, relacions internacionals i drets humans. I també ha treballat com a assessor en moltes organitzacions, entre elles el Comitè per la Protecció dels Periodistes, amb seu a Nova York. Finalment, destaquem que Jean-Paul Marteaud és expert associat de l'Institut Panos, organisme fundador i impulsor de la primera edició d'aquest llibre, on han participat diverses persones, com també ara veurem. Ens acompanya el mateix autor del llibre, amb qui conversem durant els propers minuts. Com hem dit, comptem amb la presència de l'autor del llibre Corresponsals de les Migracions, la cobertura informativa d'un fet global. És un llibre que ha tingut diverses persones catalanes que l'han adaptat en la seva edició en català, que ha sortit de la mà de Pollen Edicions. L'autor es diu, com hem dit, Jean-Paul Marteaud, i ens acompanya aquí en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Senyor Jean-Paul Marteaud, molt bon dia, buenos días.
Bon dia.
Gracias por acompañarnos aquí hoy en Radio Estel. ¿Cómo está?
Muy bien, estar en persona siempre es un placer.
També és amb nosaltres Marc Carrera, de l'editorial Pollen Edicions. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Potser abans de començar a donar la paraula al senyor Marteaud, una pregunta per a Marc Carrera. Això és una adaptació, és a dir, que parlem d'un llibre, d'un treball d'investigació fet com a manual i que s'ha adaptat en català. Com s'ha fet tot això?
Doncs bé, com molt bé deies, es tracta d'un llibre, no?, que ja existia en francès, A Couvrir les Migrations, no?, i fa cosa d'un any es va decidir, doncs, fer aquesta adaptació arran de Carles Solà, el periodista de TV3, que fa el programa Tot un món, que va conèixer Jean-Paul Marteaud. Van decidir que no, que era una bona idea poder-ho adaptar en català. Aleshores, el que s'ha fet durant aquest any ha sigut la traducció del llibre, evidentment, però després un equip, no, amb també la periodista Marta Moixí i membres de Pollen Edicions, el que hem fet és baixar tots els exemples, no, que eren de més de l'àmbit de la francofonia, no, del llibre original, l'hem adaptat al context català i espanyol. Aleshores, això ha sigut, doncs, al llarg dels mesos, també tenint molt en compte, com després el Jean-Paul també podrà fer referència, a l'ús del llenguatge, no, evitar expressions que potser en un àmbit, no, de Bèlgica o de països francòfons són adequades, però que a Catalunya, no, doncs, no ho són tant, com és immigrant il·legal, no?, que discutíem ahir, no?, aquests tipus d'expressions que nosaltres intentem sempre evitar. Però ara el Jean-Paul us ho explicarà amb tot el detall.
Efectivament, el llibre Corresponsals de les Migracions parteix de l'experiència de desenes de periodistes, testimonis d'ONGs i col·lectius i també de documentació de persones expertes per explicar la realitat de la migració sud-sud i del que és el fet migratori amb un llenguatge planer i amb un to molt pedagògic. Senyor Jean-Paul Marteaud, ¿qué es lo que usted intenta transmitir en este libro? ¿Cómo es su desarrollo? ¿Qué es lo que encuentra el lector?
Bueno, es que la migración es un tema tan importante por lo que usted dijo, ¿no? Mencionó la cifra, 210 millones de personas no viven en su país. Es un tema también muy importante porque está presente en muchos otros temas, otras temáticas, la economía, la cultura, la religión. Y es también un tema importante porque al final nos cuestiona, nos desafía como ciudadanos de sociedades democráticas y abiertas. Y por eso que me parece muy importante dar a los periodistas, pero sobre todo a los estudiantes de periodistas, porque al principio realmente es un libro dedicado a los jóvenes que quieren lanzarse en el periodismo, para que tengan una serie de consejos, de datos, de fuentes, de ideas, para poder hacer de este tema que muchas veces se crea polarización o solo se ve como algo Muchas veces cuando se habla del periodismo y los medios se critica mucho a los medios y a veces lo merece, pero yo escogí una visión más positiva, dar ideas para permitir a los jóvenes periodistas hacer de esta temática una temática de gran periodismo, una temática que tiene sentido en la sociedad, porque este libro parte de una filosofía del periodismo como un elemento esencial en una sociedad democrática para dar a los ciudadanos los datos, los hechos comprobados, pero también la diversidad de las opiniones para que puedan ser ciudadanos activos, participantes en la sociedad. Eso es la filosofía. Y el texto trata de proveer, de suministrar toda una serie de técnicas de periodismo, de datos, de referencias para enriquecer esta forma de periodismo sobre una temática fundamental para nuestras sociedades y para decir quiénes somos.
Son todo lo que ofrece el libro, por tanto, señor Martos, orientaciones para los periodistas. En ningún momento se dice que tengan que decirse las cosas en una línea o en otra. Estamos en un mundo global y plural. Pero sí a partir de ejemplos y de situaciones que sobre las cuales hay que romper esquemas a veces y tópicos.
Sí, bueno, hay que romper esquemas, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, como mencionó Mar, y en este caso, bueno, el trabajo que hizo la editorial con Carles Sola y Marta Muixui fue fundamental porque adaptó a la realidad de la sociedad catalana un libro que se concibió desde mi colina, como digo, desde mi tierruca, desde mi comarca, en Bélgica o en Francia, donde hay prácticas un poco diferentes. Es fundamental. La filosofía realmente se respetó. Pero el lenguaje es importante, demostrar a los jóvenes periodistas que las palabras tienen un peso, tienen una realidad, tienen una vida que impactan la percepción de las migraciones. Pero no solo se dedica, por ejemplo, a decir cuáles son las palabras más adecuadas para no estigmatizar, pero para también decir, revelar la realidad, pero también va hasta temáticas que muchas veces no se mencionan cuando se habla de migración. Muchas veces la prensa habla de la migración en su punto de llegada y no conceptualiza la migración como un periplo, como un viaje global. Y en este caso también casi nunca se habla de la migración, salvo según nuestros términos. Y, por ejemplo, la migración es un fenómeno que es un fenómeno sur-norte, es un fenómeno norte-sur también, pero sur-sur, por ejemplo. Y muchas uh-huh. veces no se imaginan esas cosas. Por ejemplo, ¿cómo podemos, y eso es importante, la migración es también algo que permite mejor entender el mundo y sus problemáticas? ¿Cómo ahora podemos entender, por ejemplo, lo que está pasando en los países árabes del Golfo, a nivel político, sin saber que a veces el 70% de los ciudadanos de vienen de países de afuera? Bueno, en el caso del Golfo, muchos vienen de países como Indonesia, como Filipinas, y eso es algo muy importante entender eso. Y creo que la visión de este libro modesto, pero es un manual, ¿no?, para periodistas, es realmente tratar de decir, es un tema fabuloso. No solo es un tema de polarización, de controversia, es un tema que está realmente en el centro de la vida del mundo.
¿Cómo explicamos lo que es la migración sur-sur? Es decir, hablamos, por ejemplo, de países que son vecinos y que están en zonas subdesarrolladas del mundo, dos países africanos, dos países centroamericanos, por uh-huh. ejemplo, donde hay mucha inmigración de unos a otros.
Claro, bueno, es que hay desniveles muchas veces de oportunidades entre países grandes y pequeños. El caso, por ejemplo, de Argentina, que durante muchísimos años atrajo a muchísimos migrantes de Bolivia o de Paraguay, porque servía Argentina como una especie de centro de captación de la gente que creía otro futuro. Y hay millones de personas que salieron de Bolivia o de Paraguay, sobre todo incluso de Brasil, hacia Argentina. Caso de México, que también es un país que... México es un país que manda a millones de personas cada año a Estados Unidos, pero al mismo tiempo es también...
Recibe de Guatemala, por ejemplo,
de Centroamérica. Lo importante también es ver, por ejemplo, que países que siempre han sido países de inmigración vienen a ser países de inmigración o de tránsito. El caso de Marruecos, bueno, es muy interesante porque eso cambia también las perspectivas y hace de este problema, de este tema, algo universal. Porque antes... los marroquíes consideraban que ellos emigraban y veían la migración como algo defender a los derechos de los marroquíes en Francia, en Bélgica, y con razón. Pues de repente están en una situación en que tienen africanos subsaharianos que vienen al principio a pasarse al otro lado del Mediterráneo, pero no se quedan. Y hay ahora miles y miles de marroquíes que están, de africanos senegaleses, malíes, que están en Marruecos. Eso plantea una serie de desafíos para Marruecos. De repente, pensar que los derechos que reclaman para sus ciudadanos afuera del país, ahora tienen que darles también a los migrantes que están en su país y que van a quedarse allá. Es importante crear una noción, a mí que me gusta mucho porque yo trabajé mucho y todavía soy asesor de Human Rights Watch, de este carácter universal de los derechos humanos. Y la migración es realmente un test, es el test a veces más íntimo de estos derechos.
Avui estem parlant amb Jean-Paul Martos, periodista belga, autor del llibre Corresponsals de les migracions, la cobertura informativa d'un fet global, una publicació adaptada al català, en una feina que ha conduït Carles Solà i Marc Muixí, editat per Pollen Edicions. Podríem seguir parlant de moltíssimes realitats i moltíssims problemes derivats del fenomen migratori. Però sí que m'agradaria, ja per anar acabant, aturar-me en un tema que és molt important, com és l'ètica o la deontologia periodística, tenint en compte que Jean-Paul Martos és expert en deontologia i també que el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha auspiciat aquests dies la presentació del llibre, és pioner a Espanya en un codi deontològic, ho recordem fa més de 15 anys. Doncs m'agradaria saber què pensa de l'ètica periodística en aquests temes i de com està ara la situació, com ho ve vostè, senyor Jean-Paul Martos, lo que són els medis de comunicació, per exemple, en Europa, y lo que es el tratamiento del hecho migratorio, ¿cómo está y en qué cree que tiene que mejorar, si puede ser brevemente?
Bueno, es que realmente no se dice la prensa a los medios, porque hay diferencias entre los medios. Hay medios que realmente consideran este tema como un tema que puede vender si sensacionalizan la noticia. Y creo que es claro que este libro está en contra de esa filosofía. Hay otros que sí, sobre todo revistas o medios que están ligados muchas veces a asociaciones que hacen un trabajo muy positivo, ¿no? Y entre los dos hay periodistas de la prensa normal, convencional, que a veces no saben cómo hacerlo, a veces utilizan malas palabras, a veces hacen cosas que no se pueden aceptar, pero sí, por lo menos, en estos medios donde no hay una malicia, una voluntad de dañar, si hay realmente una reflexión permanente, una conversación permanente sobre la manera de tratar de este tema con respeto a la dignidad de las personas, que es, en el fondo, la filosofía que anima la deontología periodística, que es una cuestión de, claro, buscar la verdad con independencia, pero también el sentimiento de humanidad, como se dice, ¿no? Que tenemos responsabilidad a los periodistas. Lo que no es censura, pero es responsabilidad hacia la sociedad. Y el tema de las migraciones es realmente, de nuevo, un laboratorio fabuloso para la ética periodística.
Aquí en aquest programa hem parlat moltes vegades dels tòpics, aquests clixés que s'intenten instaurar a la nostra societat catalana, no? Per exemple, dir que els immigrants s'aprofiten dels serveis públics o que són tractats com uns privilegiats. Bé, hi hauria molt per parlar aquí, no, senyor Martos? Això cal trencar-ho i efectivament pensem que aquest llibre ajuda molt de manera important. Corresponsals de les migracions, llibre editat per Pollen Edicions, és l'adaptació d'un treball realitzat per Jean-Paul Martos, que des de Bèlgica ens ha visitat avui, aprofitant la presentació del llibre a Barcelona per comentar una mica el seu contingut. Només per acabar, doncs, recordar que Pollen Edicions ha fet el llibre. No sé si vol comentar alguna cosa més sobre el que és l'adaptació, Mar Carrera.
Doncs bé, no, una mica el Jean-Paul ha fet com el bon repàs. Es tracta d'un llibre això adreçat tant a periodistes, estudiants de periodisme o persones interessades en el fet migratori, evidentment tothom, no? Que és un fet que estem vivint tots. I dir-vos això, que el llibre es pot trobar a llibreries, que a més el podeu trobar al web de l'editorial, pollenedicions.cat, i que això que està amb un preu de 19 euros, perquè pensàvem, no, que és un llibre que pot interessar als estudiants i que, per tant, pot estar a l'abast de tothom.
Potser m'agradaria acabar amb una reflexió de fons, i és la idea que tots hem de tenir molt clara, els que emigren del seu país a un altre són persones que no ho fan per plaer, sinó per una necessitat, no? I aquí doncs entra tot el compromís social per acollir-los i ajudar-los, no?, el que es pugui. Suposo que aquesta idea també plana, no?, sobre, no només sobre aquest llibre, sinó sobre tot el seu treball, senyor Martós.
Sí, sí, claro, es la idea fundamental de este libro, ¿no? Pero también otra idea para los periodistas es que cada periodista tiene la responsabilidad individual de tratar este tema con seriedad y con respeto a su deontología. También eso es lo que es la filosofía que anima también este libro, que es un libro en principio para periodistas, pero también que como es un tema tan social, tan general, es para también la sociedad como tal, no se limita únicamente a los periodistas, pero es verdad que está animado por esta idea de que el periodista tiene que asumir su papel importante en la sociedad.
Moltes gràcies, senyor Jean-Paul Martós, periodista, activista dels drets humans i professor de periodisme a Lovaina, a Bèlgica. Bon dia i fins una altra, que vagi bé.
Moltes gràcies.
I gràcies. Adeu. També a Mar Carrera de Polina Edicions. Adéu-siau.
Merci.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Regat. Actualitzem el dia només per tu.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ara i només fins al 2 de febrer, en una selecció de marques de moda, de dona, home, jovent, infantil, accessoris i sabateria, tens un 20% de descompte addicional. Vols saber on? A les rebaixes de moda, a les rebaixes del Corte Inglés. Només fins al 2 de febrer. No ho deixis escapar.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Tres minuts i mig i seran 9:45. Després de parlar de la importància de les paraules a l'hora de tractar el fenomen migratori, enllacem aquest tema específic que hem compartit amb el periodista belga Jean-Paul Martós amb la secció habitual dels dilluns Mont Sense Fronteres, que compartim amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bé, avui no parlarem específicament massa d'immigració, però sí de temes socials, com sempre, i comencem parlant de la corresponsabilitat entre homes i dones en tasques domèstiques, de la feina.
Sí, mira, veurem unes dades ben recents que comparen a la ciutat de Barcelona les dades de treball, ara veurem per sectors, entre home i dona. De totes maneres, més enllà del que cadascú opini sobre aquesta qüestió, el que sí és cert és que aquest repartiment del treball domèstic després té un impacte en relació a quina és la capacitació professional, la capacitat, diguem-ne, de promocionar-se, la família, el temps, l'oci, és a dir, tot això té a veure, és a dir, no només és un tema de repartiment en abstracte, sinó que després, òbviament, això té unes determinades conseqüències, no? Per exemple, a la vida política. Veieu les dificultats que hi ha cada vegada per entomar un cert equilibri entre les llistes i sempre aquest debat. Però, és clar, és que jo sempre dic que això no hauria de ser per dalt, forçant a vegades la maquinària, sinó per baix. A la mesura que fóssim capaços els homes de compartir aquestes tasques que, d'altra banda, són indispensables per la família i pel benestar de tots plegats, això facilitaria que les dones des de la base poguessin anar promocionant-se no solament en l'àmbit polític, sinó també en l'àmbit empresarial, amb la responsabilitat professional, etc. Mira, les dades són bastant demolidores, eh? O sigui, fixem-nos. En aquest moment, en general, pel que fa a les feines domèstiques i familiars de la llar, l'única feina que fan més els homes que les dones són les reparacions generals de l'habitatge. Diguem-ne que hi ha un 48% dels homes que són els que s'ocupen de fer les feines de l'habitatge. És l'única, perquè després en la resta neteja i manteniment de la casa, neteja cura de la roba, neteja de la cuina, i cuinar en tots aquests àmbits és demolidora la presència de la dona. Per exemple, amb neteja i cura de la roba, la principal figura femenina, la dona, diguem-ne, té un 67,9% i l'home el 5,7%. Fixeu-vos, és una diferència molt extrema, molt extrema. Amb cuinar, que sembla que els homes, a vegades diu, no, els homes els dirà de cuinar, 61,4% les dones, 10% els homes. L'única activitat que més o menys està repartida de forma equilibrada és la de comprar els aliments, que, diguem-ne, la dona ho fa amb un 43% de casos, és a dir, més, els homes un 12% i conjuntament un 30%. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, déu-n'hi-do les diferències que encara hi ha quan, evidentment, la dona també treballa, com l'home. Aquesta concepció de fa 30, 40 anys s'ha superat i...
Bueno, s'ha superat, no? S'ha superat conceptualment.
Des d'un punt de vista pràctic, sí,
conceptualment.
També.
Després fixem-nos en dades més concretes que són de cuidar les persones amb dificultats. Per exemple, els infants a la llar, la mare un 52%, 52,5%, conjuntament el 39%, déu-n'hi-do, encara aquesta dada, però el pare el 3%.
Déu-n'hi-do.
Quan la mare és el 52. Si ens anem a la gent gran que pugui haver-hi la llar, la dona el 47% i l'home el 9%. Les persones amb discapacitat, la xifra encara és la més espectacular de totes. La dona, un 60,5%, ambdós conjuntament el 20,7%, i la principal figura masculina, el 6,8%. Bé, escolta, és espectacular, no? I pel que fa a les hores de dedicació al treball domèstic, bé, aleshores ja també ens tornem a enfilar, tot i que aquí, curiosament, hi ha una dada que fa que la dedicació de la dona sigui superior en els 55-64 anys i, en canvi, baixa als 65 i més. És a dir, els homes, sembla que un cop jubilats, potser sí que porten una mica més. No hi ha cap diferència substantiva, però, vaja, a l'home passem del 7,4 als 55-64 anys al 9,6. És a dir, vol dir que l'home potser, en un moment donat, doncs, fa una miqueta més d'esforç, diguem-ne, quan està... Bé, per tant... Ignasi, ens hi hem de posar tots plegats, eh?
Sí, perquè les dades són clares, és un estudi oficial.
Són espectacular. És veritat que aquestes dades equivalen a un àmbit relacional entre el 2000 i el 2006, i és veritat que en aquests 6 anys s'ha millorat una miqueta aquest àmbit de repartiment més equitatiu de les tasques de la llar. Una miqueta. Però encara avui, diguem-ne, hi ha aquestes diferències que, insisteixo, més enllà del que és aleshores la situació aquesta, fa que després les dones tinguin més dificultats de promocionar-se en la vida, diguem-ne, de tota mena, en la vida econòmica, professional, política, etc. Llavors hem de fer lleis per forçar les situacions, i és quan la gent critica, de dir, home, per equilibrar, han dit que fer fora...
La quota, no sé
la
què.
La quota, no sé què, quan en realitat el problema és de base. La situació està a la base, no quan llavors es volen buscar resultats més o menys ficticis. Per tant, en aquest sentit, l'Ajuntament ara ha començat una campanya, mirar de sensibilitzar, que se'n diu... La campanya se diu Et correspon, ens correspon.
Doncs molt bé. Són dades, evidentment, de l'àmbit de la ciutat de Barcelona, però clarament exportables a altres llocs.
Sí, sí.
Potser fins i tot en alguns pobles o zones rurals encara no sabem si serien
pitjors. És probable que en alguns àmbits, diguem-ne, que no són la ciutat, doncs aquestes dades encara siguin més extremes.
Més desequilibrades. Més temes de l'actualitat, per no allargar-nos, senyor Àngel Miret, avui
mira,
parlem de corrupció, també.
Sí, bé, la corrupció és un tema que, de totes formes, aquests dies... Allò que passa amb els mitjans de comunicació està l'abocament de notícies sobre aquesta situació que fa que al final també tinguem la impressió que tot és igual. I jo el que vull dir des de la meva experiència, que té un cert passat en la política i encara avui una relació, diguem-ne, no directa, però sí molt indirecta amb polítics, és de que la majoria, de veritat, ho vull dir, potser algú ara s'enfadarà quan em senti, la gran majoria són persones honestes. Ho he de defensar.
I de tots els partits.
De tots els partits, naturalment. Aleshores, a veure, el que s'ha de mirar, jo crec, per solucionar això, és d'una vegada, i aquí sí que cal reclamar una generositat i una responsabilitat a tots els partits, és de normativament canviar d'una vegada les normes. És a dir, el finançament dels partits s'ha de resoldre d'una vegada i s'ha de fer absolutament transparent. Perquè si no, no s'entén a vegades que amb les quotes dels militants i amb el que donen els estats, els partits tinguin seus esplèndides, puguin alliberar gent, és a dir, ha d'haver-hi... I després hi ha una altra qüestió molt important, les llistes obertes, n'hem parlat aquí alguna vegada, hem de mirar que hi hagi un límit en els mandats, és a dir... I per tant hi ha una sèrie de normes que si els partits són capaços, i haurien de ser-ho vist com està la situació, de modificar, això sens dubte modificaria també molt la percepció a la llarga que tenien els ciutadans, perquè seria molt més difícil que es produeixin aquests casos.
Doncs bé, dit això sobre la corrupció, encara un tema més per acabar, senyor Àngel Miret.
Mira, el tema de dels estudis. Avui està demostrat ja, i en aquest sentit hi ha diversos gent que ho ha estudiat de forma exhaustiva, és que avui els estudis de secundària no són garantia d'inserció social. A més estudis, menys risc de patir després algun tipus de vulnerabilitat. Per exemple, els professionals, aquest risc està situat en aquest moment en un 13%, els quadres i tècnics en un 22,7%, però, per exemple, en els obrers no qualificats, vol dir aquells que no tenen estudis, o els obrers qualificats, s'enfila aquest percentatge de risc quasi bé o més amb una tercera part, és a dir, un 35% dels obrers no qualificats pateixen un risc de vulnerabilitat social i dels obrers qualificats un 29,6%. És a dir, què vol dir amb això? Quina conclusió en traiem, Ignasi? En traiem, i per aquells que ens puguin escoltar, de que sobretot els joves que en aquest moment no tenen feina, que no es desanimin, aquests 50 i pico per cent de joves que no tenen feina, que no es desanimin, que mirin d'estudiar, perquè quan es remunti l'economia puguin estar a la línia de sortida. És veritat que en aquest moment serà molt difícil trobar feina, però que aprofitin aquest temps per formar-se, és a dir, que no desesperin, que es posin a cadascun al seu àmbit, no cal fer una carrera universitària, pot ser una formació molt pràctica, una formació professional, unes llengües, és a dir, estudiar, sens dubte, és a dir, els quadres són absolutament i contundentment clars.
És invertir en futur.
És invertir en futur, és invertir en millors salaris, és invertir en millor capacitació professional, doncs, i en menys risc d'exclusió.
Encara que faci mandra o que estiguem tots desanimats perquè veiem que no hi ha un benefici a curt termini, doncs animem tothom a estudiar, especialment aquests joves que veuen l'atur tan a prop o que estan en atur.
Per això hem de fer aquesta crida, hem de fer estudieu, prepareu-se. No cal que sigui acadèmic, insisteixo. Si no li agrada allò d'estar hores i hores escoltant, potser avui hi ha estudis molt pràctics. Pots fer de mecànic, pots fer a cuidar, en fi, moltíssimes coses que no passen necessàriament per hores i hores de teoria en una classe.
Moltes gràcies, senyor Àngel Miret, per aquesta selecció de temes, entre molts que sempre podem tractar aquí a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel els dilluns. Mont sense fronteres torna dilluns vinent. Que vagi bé la setmana. Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ràdio Estel. Vols seguir-nos a les xarxes socials? Troba'ns a facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per renta vaixella Finis, tot en un o quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Mm-hmm.
Benvinguts a La vida en solfa. Un dia més preparats per descobrir com la música forma part de la nostra vida. Hi ha coses que ens atrauen i no sabem gaire per què. Tant és així que, sense proposar-nos-ho conscientment, acaben prenent un lloc a la nostra vida que temps enrere ni tan sols haguéssim imaginat. El nostre protagonista d'avui es va anar creuant amb la música al llarg de la seva vida i ara jubilat, la seva casa és un espai que està contínuament en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jaume Ibáñez Jové, vaig néixer a Premià de Mar i ara tinc 61 anys. Actualment toco el saxo tenor i, per tant, estudio. Ja fa temps que faig classes, però ara hi puc fer la cosa més intensa. Toco a dos grups, un és una banda municipal, que és la banda de Premià de Mar, i l'altre és la Big Band d'Òrrius.
Coneguem la seva història musical.
Musical més llunyà era quan anava a la Salle, ja Premià de Mar hi havia a la Salle, que allà que ens feien cantar, cantàvem coses religioses. La Nostra Senyora del Puerto, que era la patrona dels de la Salle, i alguna altra cosa que cantàvem era allò del Sant Juan Bautista de la Salle o algo similar. Era la temàtica de l'època. I recordo que em deien, posa't aquí davant, que no ho fas malament. Bueno, vaig mostrar interès per tocar alguna cosa i vaig començar a tocar piano. Però llavors havia d'anar a casa d'una noia que tenia el piano, havia d'anar una hora determinada per practicar i després fer la classe al cap d'uns dies. Però clar, el fet d'anar, jo què sé, de 5 a 6, doncs he d'anar cada dia 5 a 6 a tocar el piano. Doncs no va durar gaire. Sí que recordo que al final de curs vaig tocar una sardana en aquella època, recordo que es deia Llevantina, i que em tremolaven les mans, però bueno, d'una manera espectacular. Va ser la primera experiència així de tocar un instrument en públic, i ho vaig deixar. I llavors, a partir d'aquí, la música va desaparèixer i en aquella època doncs, em vaig interessar molt pel món del teatre. Fèiem teatre Premià. A cada poble havíem fet el Retaule del Flautista i allà sortia com a actor i així vaig anar fent, no? Vaig començar a estudiar els meus estudis universitaris, la qual cosa també va provocar que aquestes coses anessin baixant, no?, amortiguant-se una mica, i un dia, mirant una pel·lícula, vaig sentir un saxo. El que tocava el saxo era el Gato Barbieri, i vaig dir, jo vull tocar això. Va venir tot plegat de sentir el Gato Barbieri tocant. Vaig dir, jo vull tocar com toca aquest senyor. Evidentment, no toco com toca el Gato Barbieri, ni molt menys, no? Però va ser el que em va encendre, d'alguna manera, anar a patar aquí. No feia gaire que estàvem casats. Molts diners, evidentment, no tenia, però el meu cunyat també es va engrescar en tocar un instrument i ens vam comprar uns saxos a segona mà. Ells recordo que es van comprar un tenor i jo em vaig comprar un saxo alt. I va coincidir que aquí a Vilassar de Mar es va obrir una escola de música. En aquella època també sortia molt d'això a les escoles de música moderna, satèl·lits del que podia ser el Celeste o altres escoles de música que hi havia a Barcelona. M'hi vaig apuntar. Així vaig començar, no? Vaig estar, devia ser 4 anys, estudiant. Del que jo havia estudiat abans no me n'acordava absolutament de res. I es començava de nou, i a més llenguatge modern, la qual cosa tot era molt més complicat encara. L'escola era una escola de música municipal, hi va haver-hi canvi d'ajuntament, qualsevol canvi d'ajuntament provocava que les estructures aquestes totes trontollaven. Va coincidir que va néixer la meva filla i aleshores, clar, estudiar a casa era complicat perquè el saxo fa molt de soroll i vaig haver de deixar de tocar el saxo. Jo era professor de matemàtiques. Quan estava a l'institut, fent algun tipus de festa amb alumnes, doncs hi havia gent que sabia que tu havies tocat el saxo. I dic, sí, però jo això fa molts anys, eh? Vull dir que ara no. Jo, va, provem de tocar una cosa. S'organitzava, jo que sé, un Sant Jordi o una activitat cultural, no? Teníem tradició de que els alumnes participessin, toquessin i fessin alguna activitat musical. I llavors algun profe que em coneixia de feia temps diu, tu havies tocat el saxo? I dic, sí, però jo això l'havia tocat, estava guardat i emmagatzemat, vull dir que jo què sé. Per què no proves a tocar alguna cosa? I em sembla que vam tocar una cosa dels Beatles, que era molt fàcil. Els alumnes els va fer molt de gràcia que qualsevol professor mostri una faceta diferent de la que ells estan habituats a veure. És a dir, que el veuen com una persona, ah, però a part de profe fa altres coses. Jo crec que inclús quedaven sorpresos de que fessis altres coses diferents de donar classes. Pues això els agrada molt. Va estar molt ben rebut i ens ho van passar molt bé. La cosa va ser tan així que es va anar repetint de manera consecutiva cada any i em deien, ei, tocareu, no, els profes? Què prepareu aquesta vegada? Fills anaven a música a l'escola de música de Premià. Bueno, jo anava allà de pare, no? Acompanyes el pare, els nens de l'escola de música, els vas a buscar, els tornes i tal. I allà van començar a fer classes d'adults. I aleshores, a la que jo vaig veure la possibilitat de que podia començar a estudiar una mica, doncs vaig dir, pues ara és el moment d'apuntar-m'hi, no? I ell em vaig apuntar. Va ser molt gratificant, eh? Vull dir, perquè, clar, la meva disposició era una disposició de dir, pues, jo vinc a passar-m'ho bé, i els professors també sabien que nosaltres, els adults que fèiem classe, no era allò de dir, vinga, va, heu de treure això, heu de treure això, no. Fèiem el que podíem i va ser tot molt amable, tan amable que encara continuo, bàsicament, d'instrument. És una experiència molt, molt positiva. És a dir, jo em vaig jubilar amb 60 anys i aquests dos últims anys, evidentment, amb més intensitat, perquè tens més temps i t'hi pots dedicar més. Intento tocar cada dia a casa, una hora, com a mínim una hora. No sempre ho aconsegueixo, eh? Vaig a classe d'instrument, també tenim després un combo d'adults, que em dic si bàsicament, i els dijous, pues, amb un grup de l'escola de vent només, toquem. Aquestes són coses escolars. Després, els divendres, tenim assaig a Òrrius, amb la Big Band d'Òrrius, i els dissabtes al matí, assaig amb la banda de Premià. Jo vaig començar a tocar primer amb la banda de Premià abans que amb la banda de Rius. La diferència és abismal. Ara, no és que sigui més fàcil una cosa que l'altra, però com a terme general, la música així més o menys de banda clàssica, doncs els passodobles, les polques, doncs són coses que és tot molt quadrat i tot molt mesurat. En canvi, quan vaig incorporar la Big Band d'Rius, que era el que jo volia fer, precisament, eh? A nivell musical m'agrada més, vull dir, escolto aquest tipus de música. I vaig veure que dius, cielos, això és complicat, eh? Vull dir, perquè res, tot està en el seu lloc, però un lloc que no saps on és. Quan el director diu, bueno, pues algú que improvisi, quan no saps res, penses, bueno, això, improvisar, jo sé tocar i ja està, no? Doncs pues no, clar, l'improvisar resulta que intentes improvisar i sona com sona, bueno, horrible, perquè, clar, hi ha tot un llenguatge que si no el controles, la improvisació no et surt. I ara, bàsicament, el que m'estic brallant aquest any és intentar poder entrar en aquest llenguatge una mica la improvisació. Una mica l'obsessió seria aquesta, no? Arribar a poder agafar un tema i dir, pues, ara has d'improvisar aquí. Poder fer quadrar bé la improvisació, saber bellugar-te pels acords, saber què pots fer, què no pots fer. crec que intel·lectualment permet que estiguis més expert. Les neurones, per dir-ho d'alguna manera, les tens més en funcionament. Jo crec que és gratificant dir, bueno, això fins ara no ho he sabut memoritzar, però això jo sabré memoritzar-ho i sabré tocar-ho de memòria, pues, perquè entens què és el que estàs fent. Un punt d'exigència crec que hi ha d'haver-hi per treure un rendiment. Per progressar cal tenir sempre una fita, no molt llunyana, perquè si és molt llunyana llavors et deceps i deixes estar. Però allò que vegis, ei, m'hi vaig acostant, no? I després l'altre, el fet de trobar-te amb gent, tocar amb gent, doncs, bueno, és la cosa aquesta social, no? De trobar-te amb gent que segurament, si no fos per la música, mai hagués conegut. Jo em bellugava al món de l'ensenyament, me l'he adonat que ara tocant també hi ha molts professors de secundària que es dediquen a fer música, però també n'hi ha que no. I aleshores crec que això és enriquidor.
Recuperar un instrument que havíem començat de joves, com ha fet el Jaume de Vilassar de Mar, és sempre més fàcil que començar de zero. Veiem-ho.
Parlem amb Conxa Trallero, musicoterapeuta.
És curiós perquè sembla que no te'n recordes de res, no? Quan has estat molts anys sense tocar un instrument, o fins i tot molts anys sense tocar una peça. I quan t'hi poses dius, no, no me'n recordo de res. Però mica en mica doncs, es va recuperant aquella memòria, no? Els dits, les mans, els músculs, tot això ha anat registrant una memòria, es va registrant una sèrie de moviments i això es va recuperant. Mica en mica es va recuperant i al final dius, no toco tan ràpid, no toco amb tanta agilitat com fa anys, però sóc capaç de recordar. Els dits recorden. La veritat és que és molt maco adonar-se'n d'això, no? De que tot queda gravat a la nostra memòria i que també existeix una memòria motriu, una memòria doncs, dels moviments que hem après i que es van recuperant. Crec que és molt important quan tens aquest temps poder recuperar aquell instrument i dir ara, doncs, tranquil·lament, torno a tocar. La música omple molt en molts aspectes i crec que val la pena dedicar temps i una mica d'esforç perquè guanyem en molts aspectes, en memòria, en motricitat, en capacitat d'expressió, en emotivitat, en sensibilitat, en oïda. Realment és molt bo.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I acabem amb música de jazz, dues propostes que ens arriben del nostre protagonista d'avui.
Tota persona que escolta jazz ha d'haver escoltat el So What de Miles Davis. Crec que és una peça molt emblemàtica del món del jazz. Miles Davis és un personatge i tota la seva història, no? I el tema aquest en concret és perquè jo crec que hi ha un procés d'inflexió en el món del jazz a partir d'aquesta música. El jazz ha tirat per diversos camins, però crec que la llavor que fa que el jazz esclati de la manera que ara ha esclatat, jo crec que és l'àlbum que va fer el Miles Davis, que és el Kind of Blue, i dintre d'aquest àlbum jo trio el So What, perquè potser és la peça més emblemàtica, no? Però tot l'àlbum és una petita joia. Vaig descobrir el Miles Davis en una pel·lícula que era Un ascensor per al cadalso, em sembla, que hi feia la banda sonora. I recordo que no sé on te vaig llegir que ell va gravar la banda sonora directament visionant la pel·lícula. Em va cridar molt l'atenció el so, no? I allò que vas buscant discografia, a veure què era el que havia tocat, fins que de cop i volta em va aparèixer el Kind of Blue. La vaig escoltar i vaig dir, realment és un clima que et porta a uns llocs que els altres tipus de música feien estar així bellugant i portant el ritme amb molt de swing o molt de rapidesa, i aquest és com molt oníric tot plegat. I si pensem que està fet en els anys 60, doncs la cosa encara té més enjundia, que dirien els castellans, eh? L'altre ja és amb més coneixement de causa, perquè a partir de que he anat escoltant molta música, doncs clar, qualsevol tipus de pel·lícula, en principi, on la música era important, era un reclam per anar-la a veure. Llavors vam fer una que era Round Midnight, que hi surt un saxofonista, que és el Dexter Gordon, i llavors hi ha el tema de Round Midnight, que tota persona que toca el saxo pues ha de tocar aquest tema un moment o altre. Té una anècdota, aquest tema. Quan estava estudiant en un dels anys que vaig coincidir amb el meu fill, que ell toca el piano i la trompeta. Vam coincidir a l'Escola de Música Premià els dos. Jo amb la profe de piano del meu fill, d'en Martí, li vaig dir, escolta, a mi m'agradaria tocar aquest tema i que m'acompanyés el Martí. I llavors la feina que li vaig donar a la profe, perquè clar, era del món clàssic, no era el món del jazz. Llavors ella va fer tot un arranjament, i recordo que vam fer una audició que vam tocar, ell m'acompanyava al piano i jo tocava el saxo. I quan vaig acabar, recordo que em deia, d'alguna puro t'he tret, eh? Perquè... Però bueno, jo crec que és una peça del Round Midnight que bueno, és un clàssic, és un estàndard, però que és, bueno, és fantàstic. Vull dir, és allò que dius, qui toca el saxo ha de tocar el Round Midnight i un moment o altre. Jo mai m'hagués imaginat, quan tenia 25 anys, que em dirien que acabaria tocant el saxo. Ara no em sé imaginar el dia a dia sense en algun moment o altre o tocar o escoltar música. La música m'ha fet molt present a mi i a casa. Cada vegada que saps més, l'escoltes de manera diferent. Abans escoltaves melodia, ara la melodia la sents, però escoltes altres coses que estan per sota la melodia. Descobreixes tot un món, no? És un món que no s'acaba mai.
És interessant deixar-se sorprendre per la vida. Ella mateixa ens pot conduir i acabar proposant coses que ni tan sols esperàvem. En Jaume Ibáñez de Vilassar de Mar, amb el saxo, posa la vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel, www.radioestel.cat. Sempre amb tu. Mans Unides et convida a la presentació de la campanya No hi ha justícia sense igualtat. El missioner jesuïta mexicà José Avilés impartirà una conferència sobre la realitat dels indígenes maies de Chiapas. Vine al Palau Robert de Barcelona el dijous 31 de gener a les 19 hores. Mans Unides, campanya contra la fam. Més informació al web mansunides.org. Dona, si el teu embaràs t'angoixa, truca'ns al telèfon de la vida. Estem amb tu per ajudar-te. No et deixarem sola. Ens preocupa el teu benestar i la vida del teu fill. Truca'ns al 93 204 7111. El telèfon de la vida. 93 204 7111.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el xai de llet, mitjos o sencer, només per 10,95 euros al quilo.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui és la festa de Sant Tomàs d'Aquino, prevere i doctor de l'Església, i a la Valmesiana, al carrer Duran i Bas, número 9, hi haurà un acte a partir de les 7 de la tarda, on hi haurà la conferència del doctor, en aquest cas que farà doctor Martín Echevarría, parlarà sobre fe i raó en Sant Tomàs d'Aquino i l'Eucaristia, presidida pel dominic i professor de filosofia Vicenç Igual. Això serà avui a Barcelona. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.